Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una. Us informa Judit Caselles. Educació reconeix que molts casos de racisme que hi ha a les aules no s'atenen específicament com a situacions de discriminació. El departament diu que la unitat d'atenció a l'alumnat en situació de violència el recull com a casos d'assetjament. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Llavors s'ha d'analitzar cada cas i comprovar que l'agressió que ha patit l'alumne és per motius racistes. Per això, Educació ha obert un concurs per formar els docents, tal com us ha avançat aquest matí Ràdio Estel. Sobre els casos de racisme, la directora general d'alumnat, Anna Chillida, reconeix que el sistema educatiu català és un reflex de la societat.
Que els nostres centres educatius són un reflex de la societat, per tant, reflexen allò que passa en quant a discriminacions o situacions de violència doncs, a la societat, i que, per tant, el departament sabem que amb el que venim fent, insisteixo, en els últims cursos, hem de continuar treballant per tal d'erradicar qualsevol situació de violència, qualsevol tipus de violència, sigui de la causística que sigui, per tant, també sigui per causes de racisme.
Tot i que en el document avançat per aquesta emissora, Educació diu que no té eines per detectar el racisme a les aules, Chillida assegura que el departament treballa per atendre els casos d'agressions i discriminacions que els alumnes pateixen a les aules.
Gràcies, Pau. I el Partit Popular amaga el cap sota l'ala davant les noves informacions que han aparegut aquests últims dies relacionats amb l'operació Catalunya que apunten a la guerra bruta del govern de Mariano Rajoy contra l'independentisme. El portaveu del PP, Miguel Tellado, l'únic que fa és acusar el PSOE de voler ara que la justícia investigui el cas a fons i creu que això és només una cortina de fum per amagar les seves relacions amb l'independentisme.
Pedro Sánchez vive de cortina de humo en cortina de humo. Quiere tapar el lío de hoy con el lío de mañana y así patada al balón y pasamos a la siguiente pantalla, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Cortinas de humo que te llevan a hablar de otro tema y no de lo verdaderamente importante, que es que la democracia española está amenazada en estos momentos y que la amenaza duerme en la Moncloa.
Fins ara el PP ha optat per l'estratègia de no entrar a valorar les informacions sobre la trama i dir que, en tot cas, va ser durant una altra època en què el partit no estava liderat per Alberto Núñez Feijóo. I avui hi ha la primera reunió dels governs català i espanyol per abordar el futur de l'aeroport del Prat. En aquesta trobada, la Generalitat ha plantejat tres demandes: assumir la gestió de l'aeroport, l'increment dels vols intercontinentals i la preservació de l'entorn natural del delta del Llobregat. De la seva banda, l'Estat vol ampliar el camp de vol allargant la tercera pista, una ampliació que afectaria de ple a la zona natural protegida de la Ricarda. Passi el que passi en aquesta reunió, des de la patronal Foment del Treball asseguren que tenen el compromís del govern català que l'aeroport s'ampliarà. Ho ha dit avui el seu president, Josep Sánchez Llibre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Jo tinc un compromís del president de la Generalitat, que jo confio en la seva paraula i en els seus plantejaments, amb el sentit de que m'ha dit privadament i públicament, ho va dir-ho, amb l'última reunió del Consell de Diàleg Social del Govern de la Generalitat, de que ell té una paraula i que ara sí és el moment, després de les eleccions municipals, de possibilitar que aquesta ampliació de l'aeroport del Prat sigui una realitat.
Amb la creació d'aquesta comissió, avui es dona compliment a una part de l'acord dels pressupostos catalans signat entre Esquerra i el PSC l'any passat. I un apunt abans de passar als esports. Girona tancarà les dutxes de les piscines i els equipaments esportius municipals i només les obrirà després dels partits. La mesura que s'ha adoptat en el marc del comitè de sequera s'aplicarà la setmana que ve i suposarà que tant els equips d'esports de base com els professionals no puguin dutxar-se després dels entrenaments. En el cas de les piscines, si bé es tancarà l'aigua dels vestidors, es mantindran obertes les dutxes de platja per poder-se treure el clor. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Ja coneixem els encreuaments dels quarts de final de la Copa de la Reina. El sorteig ha deparat un Barça-Sevilla. Les blaugranes són les úniques representants catalanes en peu ara mateix a la competició. La resta de partits són l'Atlético de Madrid-Real Madrid, Atlètic Club de Bilbao-Tenerife i el Levante-Real Societat. Els quarts es disputaran entre els dies 6 i 8 de febrer. En bàsquet, el Bàsquet Girona, el director esportiu del club Jordi Plan, ha arribat a un acord per acabar la relació entre tots dos. Pla ocupava el càrrec des de maig del 2020, després de l'ascens de l'equip a l'EP Or. En quatre temporades ha consolidat el primer equip a la categoria i ha assolit l'ascens de la Lliga CB. Margasol ha lloat la figura del fins ara director esportiu, afirmant que està agraït per la seva implicació, esforç i compromís. El seu substitut serà Jesús Escosa, el fins ara director tècnic de la base, que serà presentat aquesta mateixa tarda a Fontajau. I un darrer apunt al Rally Dakar, victòria en motos per Ross Branch, que retalla distància sobre Ricky Brabec, que ha acabat segon, seguit de l'holandès Van Beveren. En cotxes continua la prova, cop sobre la taula quasi definitiu de Carlos Sainz, que és líder líder de l'etapa i de la general després del problema mecànic del seu gran rival, Sebastián Loeb.
És tot per ara. L'actualitat i la informació continua d'aquí una hora a l'Estel Migdia.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
6 minuts que passa de la una del migdia. A aquesta hora, com sempre, parlem d'òpera, però amb un estil rock. Maria Voronkova, què tal?
Molt bé.
Com estem?
Molt bé, molt contenta.
Que bé.
Avui no parlarem d'òpera, però sí de música. Et
sembla bé?
Em sembla
perfectíssim.
Et sembla bé? Hi ha algo rockero també ara.
Sí?
Sí.
Oh, que bé.
Sí, és que avui porto una cosa que
sí.
Em fa superil·lusió. Estic molt contenta, molt emocionada. Ja t'ho deia abans de començar.
Sí.
M'he venido arriba perquè m'agrada molt aquesta persona.
Jo t'ho reconec, eh? T'he saludat fra l'estudi,
sí.
He mirat el guió i t'he fotut un crit.
Sí, perquè és que és molt guai.
És molt guai. És guai i és d'aquells noms que ara diràs i la gent es quedarà igual fins que escolti
exacte,
la seva música.
Exacte, és absolutament correcte. Vale? Jo us dic, Henry Mancini. I a més és que he fet la comprovació. La vaig fer ahir mateix.
Sí?
Ahir mateix, sí. Sortint de classe, els meus alumnes els hi vaig dir «Sabeu qui és Henry Mancini?» Em van mirar amb cara de «No sé, el de les manxes».
Uau.
Vale, d'acord. Aleshores... Vale, em vaig dir, faré el mateix que faig en el programa. Vaig dir, mira, es tracta d'un dels màxims representants de la música de cinema i televisió.
Absolutament.
Es va sonant, em diuen, no. Dic, bueno, mira, ha guanyat, alerta, 24 guardons al llarg de la seva trajectòria. Ha gravat més de, alerta, 90 àlbums. I té estils que comprenen des del jazz, passant per la clàssica, el pop. Centenars d'artistes han interpretat les seves obres. Ha dirigit més de 600 actuacions amb les principals orquestres simfòniques de tot el món.
Una bogeria.
Evidentment, els meus alumnes continuaven mirant-me amb cara de Maria, no sé de què m'estàs parlant.
Sí,
Així que vaig fer una mica el que faig en aquest programa i és posar música. Posem-la.
Ara.
Home, i què van fer ells?
Calla!
Claro, sí! Home, i jo crec que als nostres dients els hi ha passat
també,
el mateix.
Segur.
Doncs, senyores, senyors, això és Henry Mancini. I avui, commemorant que aquest 2024 és el centenari del seu naixement, doncs parlarem d'ell en profunditat,
que
perquè
bé.
És un dels meus compositors prefes preferidíssims del
dubte.
Sector audiovisual.
Sens dubte.
I crec que el teu també, perquè
sense
ens hem mirat en blanc, que guai.
És que és un geni.
És un geni. Bueno, doncs anem pel principi.
Vinga, va.
Que ja està bé. Perquè aquest senyor neix el 16 d'abril del 1924. El seu pare treballa al sector metal·lúrgic i la seva mare, bueno, doncs es feia càrrec tant d'ell com de la casa. Va ser fill únic i, com ja era bastant típic de l'època, doncs el seu pare era el clàssic extremadament tradicional i això no deixa de ser un eufemisme d'una persona extremadament estricta, bastant obtusa de ment, etc.
No se podia saber.
Sí. I això ho dic perquè, doncs perquè aquest senyor no va veure la cosa de la música com una professió,
clar.
Però és que ja quan era un adult exitosíssim, quan estava a la cresta de la ola, el pare encara deia, és que no sé per què no volves a l'escola i haces algo de verdad.
Uau.
Vale? Sí. Així que sí, Henry i el seu pare van tenir sempre una relació complicadeta. Ell neix així en un barri bastant pobre, o sea, sale bastante de la nada. I a més és fill de la depressió. Tu pensa que viu en un moment complicat. Clar. Però la part bona de tot això és que de sempre ha estat un xaval com super somiador, amb ganes de trencar-ho tot i fer coses.
Crec que es nota molt la música.
Sí, completament. Ho notes, ho pots percebre. Sí. I així que ell, tot i que el pare coses, doncs comença a estudiar tant piano com orquestració als 12 anyets. Als 12 anyets. I ho fa en Mark Atkins. Per què fa això? Doncs perquè el pare, tot i considerar que la música era basura, ell era músic aficionat i tocava la flauta.
Fixa't.
Sí. Amb la qual cosa, Henry, amb 8 anyets, ja tocava tant la flauta com el flautí i tocava, fixa't tu, a la banda aficionada del seu pare.
Que bèstia.
Però, clar... esto es un entretenimiento, hijo.
Això és un hobby,
no te flipes, no te flipes, que esto... Però, bueno, com et dic, ell va fer la seva, així que amb 12 comença amb aquest Max Atkins, que era un concertista i director d'un teatre. I aquest teatre va marcar el canvi en la vida de Henry. Aquest teatre era l'Stanley Theater. I per què canvia la seva vida? Perquè Henry comença a fer els arranjaments per les bandes que actuaven en aquell teatre.
Ep, poca broma.
Clar. I a més ho fa de puta mare, ho fa de conya, vale? Així que un dia Atkins li va presentar a una persona que li va canviar la ment, la vida i tot. Un prometedor director d'orquestra que no era un altre que, atenció, atenció, Benny Goodman.
No m'ho puc creure.
Sí.
Benny Goodman, Benny Goodman i Henry Mancini es van conèixer?
Sí, es van conèixer. Mira.
Que bèstia.
Per qui digui, que no Benny Goodman, no entiendo. És aquest que està sonant ara mateix.
A vostès els dirà al cinema, han vist Woody Allen? Doncs va molt lligat a Benny Goodman.
Correcte, correcte. Qüestió, evidentment, tota aquesta música que estem sentint ara influeix molt, molt fort en Henry. Però ell continua amb la seva formació i ell, quan arriba als 18 anys, està flipant, però flipant de pinillos amb compositors com Schumann o Chopin.
Qui ho diria, eh?
Clar, o sigui, estem barrejant aquest swing tan fantàstic, tan viu de Big Bang, amb Schumann, Chopin... Claro, com a Mancini no hi va ser un geni el dia de mañana, com o no? Qüestió, que tot i que ella estava, per acontentar el seu pare, no per res més, al Carnegie Institute of Technology, o sigui, estava fent enginyeria el pobre noi, estava allà fent els seus estudis superiors, ell, com ja hem dit, era un nano somiador amb ganes de trencar amb la norma, doncs decideix, amb 18 anyets, fer l'audició per entrar a la Juilliard School of de Nova York, que és, per aquells que no ho sàpiguen, el conservatori d'arts més prestigiós, no només dels Estats Units, sinó que quasi diria de tot el món.
Quantes pel·lícules?
És que no se puede con Henry. I veus això que estàvem parlant de Benny Goodman, Schumann, Chopin? És que es nota, és que ho puc notar, totes aquestes influències, però amb un estil absolutament genuí. I no em digueu que no us sona. És que no es pot
sonar. Sí, tant, que sona.
No pot ser. Qüestió, tornem a aquests 18 anyets de Henry amb aquesta audició que ell fa i fixa't que ell es presenta tocant una sonata de Beethoven a la Juilliard i per sorpresa d'ell mateix, que ell mateix ho diu a la seva biografia, va i l'accepten. Sí. Així que tot i la negativa del pare, tot i l'institut tecnològic, mira, Henry decideix fer la seva i es muda a Nova York per decidir seguir el seu somni. Però... alerta, atenció, perquè no és una època durada, perquè ni de lluny és l'estudiant modèlic que ens podem esperar sentir... No.
Compte.
Pensa que ell venia en una època com de molta llibertat amb el Mark Atkins, amb tota aquesta cosa del swing, del blues, de treballar en un teatre, de fer arranjaments... Què passa? Entra a la Juilliard i l'envien allà, per ell, en aquell moment era pràcticament d'opressió. Sentia que no tenia rumb. Per què? Perquè de cop i volta es va trobar amb un academicisme absolutament estricte.
Clar.
I ell no en tenia res, no en tenia res.
tan música de Catifa Vermella?
És lo más.
Sí, no?
És que, bueno, sí, jo em poso Mancini per sentir-me importante a casa, la veritat.
Sí,
i me siento diva de Hollywood, la verdad. Esto es así, no passa res. Bueno, continuem, perquè ella està aquí, a la Júlia, ara acaba el primer curs, amb aquesta sensació una mica com de desazón.
Sí.
I dius, bueno, començaran a millorar les coses, però no.
Tampoc,
no,
eh?
No, gens. Perquè amb només 19 anyets va ser cridat per fer la mili i estem en plena Segona Guerra Mundial.
Ai.
Sí, no, fotut.
Compte aquí, eh?
No, fotut. Era com, però per què? Per què? No quiero.
Això era un pal.
Hòstia, és heavy, eh? Molt heavy. Però, tot i les desgràcies, tot i aquest context absolutament desolador, em va saber treure, perquè jo crec que en part és mèrit seu, em va saber treure una cosa bona de tot allò. Per què? Perquè va començar a conèixer músics amb els quals, uah, tio, flipando, estic,
sí, eh?
Generacions. I, a més, aquests músics estaven sent reclutats per Glenn Miller.
No m'ho puc creure de nou.
Sí, senyor. Que, perquè els que no ho sapigueu, és un famosíssim trombonista i compositor, però, per sobre de tot, i això és importantíssim, sí, era el cap de la Big Bang més coneguda de swing del moment. Que si encara no us sona, tornem-hi, posem la música, que us sonarà segur.
I tant. I si acabeu de caure que aquest és Glenn Miller, també recordareu que jo diria que és el Palau de la Música Maria, si no em corregeixes, que cada any va la Glenn Miller Orquestra.
Sí, senyor.
I que fa uns concerts preciosos.
És que existeix a dia d'avui. Imagina't si aquesta Big Bang no només era rellevant aleshores. O sigui, jo crec que serà una Big Bang immortal.
Sí, absolutament.
Immortal, és una fantasia. Però, aquí hi ha un petit buit biogràfic, vale? O sigui, jo us llenço la informació i,
sí,
com a vegades passa, haureu de decidir. Perquè algunes fonts diuen que Mancini va ser rebutjat per Henry Miller.
Ai.
Sí. Però Mancini... no he dit una cosa, he de fer una micropausa.
Va, fem-la.
Per què dic Mancini si hi ha gent, i fins i tot el propi Mancini deia Mancini?
Jo sempre tota la vida li he dit Mancini, eh?
Bueno, aquí passa una cosa. Mancini és un cognom italià.
Clar.
I Mancini es considerava un gran italià. Italià, no de corazón, tot i que no el parlava, ¿vale? Uh-huh. Però, bueno, d'igual. Però en anglès deien Mancini. Així que jo li diré Mancini perquè és italiano.
Sí.
Si voleu dir-li Mancini, també serà correcte.
Val.
¿Vale? Va, seguim, perdó, aquest breu incís. Qüestió que Mancini / Mancini,
sí,
ell assegura que no, que tenia una gran relació i que Miller el va recomanar per anar a la banda de la Força Aèria. Vale? Que això va millorar molt, va fer molt més portable tota aquella experiència militar.
Mm-hmm.
Sigui com sigui, Joan, jo no sé si el va rebutjar, jo no sé si el va recomanar,
sí,
però el cas és que no ho podem corroborar perquè l'avió que pilotava Glenn Miller va desaparèixer un any més tard al Canal de la Manxa. Així,
sí,
que no ho sabem. Eh? Aquí lo dejo. Lo descubrió Glenn Miller, no lo hizo, nunca lo sabemos.
No lo sabemos.
Però... fixa't tu, que tot i l'experiència que ell basava en una part molt musical, sí que és cert que va tocar la banda del servei militar i tot, quan ell té 21 anyets és enviat a França dins d'aquest servei militar, i fixa't tu com devia de ser de dura la vida d'aquest senyor, que amb 21 anyets, com et deia, una de les missions que va tenir va ser ajudar a alliberar el camp de Mauthausen. O sigui,
epa, compte!
Heavy. Sí.
Tenia ni idea de la història
de que Mancini
passava per aquí, eh?
És una passada. Bueno, avancem amb la seva vida i amb 22 anyets ja per fi s'acompleix el seu somni.
Uh-huh.
Acaba el servei militar i torna al món de la música i aquí sí, ho fa a lo grande. Perquè a la fi s'incorpora a la tan absolutament afamada i desitjada orquestra de Glenn Miller com a pianista i arranjador i a més reprèn les classes a la Juilliard amb dos grans compositors, Mario Castelnuovo Tedesco i Ernest Krenken. Què passa? Que aquí sí. Ell ja venia de la disciplina, ell ja venia de veure altres coses, ell ja venia del patiment, ell ja venia de moltes coses, i sí, disfruta de la Juilliard com un crio chico. I a més, té tota aquesta llibertat creativa i té tot aquest moment com d'esbarjo musical amb la Glenn Miller Band i està, vamos,
tu diràs,
feliz, està feliz. I com que està feliz, està radiante, i esto se nos nota...
Que et veig a venir.
Sí, llega l'amor.
M'encanta.
Ai, que me gusta l'amor, como me gusta l'amor. Coneix a una joveníssima, guapíssima, talentosíssima cantant, que és la Jeannie O'Connor, que és una meravella de senyora, que a més podeu buscar per YouTube, té moltes entrevistes parlant del seu matrimoni, del talent del seu marit, d'ella mateixa. És divina, ¿vale? L'adoro. Qüestió, com va aquesta història? L'explico perquè me gusta l'amor.
Sí, ja clar, ja ho sabem. Ah, aquestes alçades ja ho sabem.
Sí, no? Ja no és cap secret. Bueno, qüestió, aquesta noia, joveníssima, maquíssima, meravellosíssima, ha de fer una audició per una obra de teatre musical i, fíjate, cosites de la vida, ell, Henry, era el pianista que els acompanyava. ¿Vale? Ah, acompanyava aquestes audicions. Així que tots dos es van conèixer en un tren. Sí. Diu la Jeannie que allà hi havia com 36 senyores que no conocían de nada, però un especialment guapo i amable. I este guapo i amable...
No serà.
No serà, sí. És. I qüestió, va ser amor a primera vista. I a més, los amores en el tren me parece una cosa muy romántica.
Sí, tant.
Me parece muy romántico.
És així.
Així que, sí, amor a full. Qüestió que de seguida es van prometre i tan sols un anyet més tard es van casar. I lluny de ser una figura d'aquestes controversials, que si cuernos, que si mala vida, que si...
No.
Res de tot això. Van ser un matrimoni superfeliç.
Que bé.
Es van estimar, van estar junts fins la mort d'ell, felices, parlant bé l'un de l'altre, ningú... No hi ha infidelitats, ara. No, és que és una fantasia.
Molt bé.
I per què? Perquè aquí hi ha una cosa molt xula. Perquè ella, la Jeannie, va veure en ell un geni que cap persona estava veient en aquell moment.
Fixa't.
En el moment de conèixer-se. Clar, clar. Aleshores, què passa? Que el va recolzar en tot. I el que és més important va ser justament aquest suport que li donava ella el que a Henry li dona la confiança en si mateix i la força per poder arribar tan lluny. És a dir, si a Henry no s'hagués trobat una persona que li hagués dit tu te das cuenta del genio que tú eres? Tu te das cuenta de lo grande que tú eres?
Sí.
I no, es que vengo de un barri humilde, es que yo no soy nada, ya que te calles, que eres lo más.
Ara.
Eres lo más. I clar, Henry
Subana... Que bé que t'ho diguin, eh?
És que és una passada, eh? És tan important... Que algú cregui en tu, que et doni el recolzament i et digui somia a lo grande que ara. No passa nada. Així que sí, ella va veure abans que ningú el potencial que ell tenia. I fins i tot ella podia veure on podia arribar quan ni ell mateix ho podia veure. Així que el va encoratjar tota, però literal, tota la vida per fer un passet més i arribar una miqueta més lluny.
Aquella música de la qual ens n'enfotem tots de dos enamorats.
Correcte.
És aquesta.
I
és ell.
Home, mítica.
Sí, home.
Míticazo, vamos, por favor, des del sarcasmo hasta... O sigui, és que...
Absolutament.
Mancini és meravella.
Sí,
Mancini
sí, sí.
És universal. És que no importa
els anys
que
passen. Però qui no avisa una parelleta i ha fet...
Tiruriruri. És que és així.
Ja està.
I punt. És lo más. Bueno, seguim una mica ja que tenim l'amor aquí de fons i el love story i aquesta cosa. Us explicaré una miqueta més, perquè no és només que ho diuen els biògrafs, no és que ho diuen només ells mateixos, i és que és una història d'amor molt atípica, ja no només en el mundillo musical, ja no només a Hollywood, és que és una història superguai.
Fixa't.
Perquè una... És que aquesta anècdota m'agrada molt, i a més, com que jo sóc de família de músics també, doncs pues, jo què sé, déjame vivir.
T'has volent dir alguna cosa en directe?
No.
Dic, igual està volent dir alguna cosa en directe.
No. Us explico una història maca d'amor entre músics que s'apoyen. És maco, és
val,
maco.
Val.
I és que, Joan, és que tu cerebro, todo mal. Ai, Déu meu. Va, concéntrate, por favor.
Sí. Jeannie,
què passa? Que hi ha una frase que m'encanta, que deia Henry Mancini, és que ho diu en una entrevista, és supermaco. Deia que Jeannie era el seu segon parell d'orelles.
Ah, que maco.
És supercuqui.
Està molt bé.
És que és molt cuqui. Per què? Doncs perquè ella, ja t'ho havia comentat abans, ella s'havia criat amb la música,
sí.
Vale? I a diferència de Mancini, ella sí tenia el recolzament familiar, o sigui, ella en sabia un tou, vale? Era un pou de sabidoria en quant a música. I no només tenia tota la formació musical, sinó que era una espècie de gramola viviente, amb la qual coneixia molt bé totes les composicions que es portaven en aquell temps. Tu saps aquesta gent que no saps com, coneix tot el que sona a la ràdio, coneix tot el... i dius, però com ho saps?
Sí.
Vale, Jeannie era això. Era molt andante.
Vale?
Així que era... Per Mancini es va convertir en una espècie de Shazam. Vale? Sí. Sí, sí, per què?
Bona comparació.
Doncs perquè ell feia una composició, li ensenyava, i què feia Gini? Doncs detectar si alguna composició d'aquell moment o del passat o de quan fos s'assemblava massa a allò que ell estava fent.
Boníssim.
És molt bo, això. Si s'assemblava massa, si ja existia, si es repetia algun patró rítmic, amb la qual això era superútil per Henry, perquè ella deia, ep, alerta, perquè això fixa't que s'assembla molt a Beethoven, ep, alerta, això s'assembla molt a Glenn Miller, ep, alerta, això s'assembla molt a... Què feia? Doncs Henry no li quedava més que fer-li una vuelta de tuerca per buscar què? Doncs l'originalitat en les seves peces. I què em dèiem al principi? És que l'estil és superreconeixible, però alhora completament genuí. I això és màgic, absolutament màgic per un compositor. I clar, jo trobo que la Gini juga en aquesta genuïnitat, en aquesta cosa tan única, és justament Gini la que juga el paper més important, perquè és la que l'està forçant a, oye, dale una vueltita de tuerca. Intenta buscar una altra forma d'expressar-ho. Així que em sembla una meravella de relació, em sembla superguai com es complementaven en aquest sentit.
Absolutament.
I, a més, a part de tot això, deien els que els coneixien, deien els seus propis fills, que es respectaven moltíssim. Que una clau era que eren supersincers l'un amb l'altre. I la clau de l'èxit d'aquest matrimoni és que se seguían los consejos. ¿Te lo puedes creer?
Ay.
¿Te lo puedes creer? Es que,
cookies.
Es que son tan cookies.
¿No? Cookies.
Ay, es que no, no se puede. No se puede.
Henry,
no
se Ginny, puede, no se puede. Cookies. Sí.
Es que son cookies.
Y ya está.
No se puede vivir. Bueno. Uy, vale. M'agrada, m'agrada, m'agrada.
T'ha agradat, això?
Sí, sí, m'ha sorprès. Ai, ai. Una altra peça que tots coneixem, no?
És un clàssic.
Està clàssiquíssim. Por favor, ayer, hoy y siempre.
Sí, sí, sí,
sí,
absolutament.
O no? Sí o no?
Absolutament.
Bueno. Qüestió, tanquem aquest tema, perquè en definitiva van ser una parella super feliç. Ell li va dedicar la seva biografia, li va dir una cosa superxula, que és el viatge no es podria haver fet sense el nostre amor mutu.
Fixa't.
¿Se puede ser más romántico?
Cookie.
Ay, Mancini, que cookie eres. No se puede, no se puede. Bueno, van tenir dues bessones.
Perdona,
i un nen. Sí.
Comentaré perquè...
Sí, sí, sí. Sí
em don la gana.
Por favor, Joan, siempre.
Tu has vist que Henry Mancini aconsegueix el que pocs genis aconsegueixen, que és...
Amb tres notes ja saps qui és, eh?
No només. Et fa canviar el to de veu.
No, sí.
Això que sona que és tan humorístic, ens hem posat més còmics.
Més còmics, més energètics. De cop hem canviat la posició
amb
corporal.
Amb Love Story ens hem posat més amorosos, més nyonyos.
Total.
Sí o no?
És que és un geni.
Et transporta.
És que deien que el que feia era veure imatges, treballar per les imatges. I l'únic que pretenia amb la música és donar vida.
És brutal.
I literal, ho està aconseguint? Estamos nosotros aquí recreando su propia música sin querer.
És enorme.
Fantàstic. Bueno, acabem amb aquest episodi biogràfic familiar. Va. Com us deia, són tres fills els que té.
Sí.
Li fa aquesta dedicatòria tan, tan, tan preciosa. I cosa curiosa, i a més em sembla bastant novedosa per l'època, perquè no era lo típic. Ell era una superestrella, eh?
Sí, clar.
O sigui, estem parlant del top de los tops.
Val.
Però aquí on un esperaria, pues se va de tavernes, vivint la vida loca, com tantes biografies d'altres que m'he explicat, doncs no, res a veure. Però res a veure.
Res, eh?
O sigui, gaudia... Del que més gaudia la vida, a part de la Gini, de la seva estimadíssima Gini, era de ser pare.
Ep!
Imagina't.
Boníssim.
Era superpallasso, li encantava la vida familiar. I a més, és que és el que et deia, era superatípic. Jugava amb els nens constantment, tu pots creure? No només jugava amb ells, no només gaudia de la part bona, sinó que canviava bolquers i era un pare superpresent i atent.
Que bé.
És molt fort, eh?
És el senyor
és molt
perfecte,
fort.
Eh?
Bueno, que tindria la seva part fosca 100%,
segur,
però menciono tot això perquè em sembla biogràficament una cosa super atípica i més sent una superestrella del nivell que era.
Super cookie.
És que és super cookie, vamos a Mancini, super cookie, super cookie. Hi ha una anècdota que relata molt bé tot això i que, bueno, m'agradaria comentar-la.
Sí, tant.
Quan, o sigui, els seus fills eren zero conscients de lo famós que era el papa.
Ah.
O sigui, estem parlant d'una persona que va desbancar el número 1 dels Beatles, a la llista. Este és el nivell de fama.
És bèstia, eh?
Però els fills, ni pajolera idea,
clar.
Era papà.
Ja
bueno,
està.
Papà treballa per la tele, jo què sé, era igual.
Sí.
Qüestió, és que això és molt graciós. No van ser conscients del nivell de fama del seu papà fins que aquest home guanya els Oscars.
Epa.
¿Vale? I en aquell moment dius, vale, aquí els fills, flipando pepinillos, mi papà és famoso.
Tu diràs.
Pues et pots creure que no, per res? No, no, no. Els nens va i diuen, ai, que guai, ara coneixerem els Beatles.
No puc creure.
És que ho trobo
home,
boníssim.
Guai és, eh?
Home, sí, per suposat. Però no era en plan, buah, papà, com ho moles.
Clar.
Bueno, papá, ahora podemos conocer a los Beatles,
ya está,
¿no? O sea,
ya podemos.
Que tú no eres muy guay, pero los Beatles sí,
correcte,
¿vale?
Correcte, correcte.
O sigui que em sembla molt maco perquè Henry es considerava no una gran superestrella, no un compositor que la patava, sinó un pare de família tradicional italià. I fixa't que el paio, estigués on estigués, ja fos de concert, de gira, d'estrena, tornava a casa cada vegada per poder preparar el sopar dels diumenges als nens, que era, com bon italià, que era pasta con salsa.
Que bo.
Pasta con salsa, i si calia, es passava hores i hores amb el seu davantal davant de la cassola fent la salsa de tomàquet italiana.
Ja ho tenen, això, els italians.
Oh, sí.
Escolta'm, fem una cosa amb Mancini.
Sí. Perquè s'ho mereix.
S'ho mereix, oi?
Estem d'acord.
És d'aquells de doble, eh?
Sí.
Maria Brokova, la propera setmana seguim amb Henry Mancini.
A tope.
Amb la parella Cookie.
Ai, Cookie Mancini.
Gràcies, com sempre, que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, 32 minuts que passen de la una del migdia, hora de la Girocleta. Mireu, avui a primera hora del matí obríem aquest programa explicant algunes de les conclusions de l'últim estudi de l'Observatori d'Emancipació del Consell de Joventut d'Espanya, entre d'altres, dues conclusions importants. Una, els joves catalans han d'invertir més del 100% del sou per pagar un lloguer sols. I dos, els joves catalans necessiten estalviar 4 anys i mig de tot el seu sou per poder pagar l'entrada d'un pis. Dades dramàtiques. Doncs avui hem enviat a l'Olma Giró, a la Universitat Pompeu Fabra, per parlar amb els autèntics protagonistes, que són els joves catalans. Giró, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Doncs mira, ara mateix estic al campus de Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra a Barcelona i doncs evidentment l'ambient que s'hi respira és ambient d'estudiants perquè estan aquí, hi ha una mena de pati, de terrassa, on els estudiants estan prenent el poc sol que hi ha avui i llavors anem a posar el micròfon, si et sembla, ja directament a aquests autèntics protagonistes d'aquestes dades dramàtiques que comentàvem. Sí?
Tira, tira.
Doncs som-hi. A veure, espera, eh? Un moment. Vinga, aquest... Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com et dius?
Em dic Margot.
Margot, estem en directe per Ràdio Estel. Llavors, primer de tot, ets estudiant, no entenc?
Sí, sóc estudiant de quart de periodisme.
Ah, periodisme, mira, això ho domines, doncs.
Sí, estic acabant.
Doncs que bé.
Molt bé.
Escolta, ara estàvem comentant... Mira, posa't l'auricular, d'acord? Així ens escoltaràs a tots. Perfecte. Ara estàvem comentant dos titulars que tinc moltes ganes de comentar-los amb tu, a veure què et sembla. Primer de tots, això són les últimes dades que sortien ahir, la primera conclusió diu que els joves catalans han d'invertir més de 100% del seu sol del seu sol per pagar un lloguer sols. Què en penses, això?
És totalment cert, sí, sí. O sigui, és impensable que avui en dia, en tot cas, estudiants de la meva edat es puguin pagar un pis, ell sol, al 100%, cobrant el que cobren, perquè és que no cobren. Primer que no cobren perquè les pràctiques no són ni remunerades, per començar, i segon, en moltes universitats i amb els estudis i tot, no es pot estudiar i treballar alhora, llavors simplement no cobren i han de viure... o a casa dels pares, o si no, compartir pis, però tenir pis propi, no.
No, eh? Tu entenc que comparteixes pis?
Sí, jo ara mateix estic compartint pis. Som quatre persones amb un sol bany, quatre habitacions, cadascú la seva habitació, i ja fa tres anys que estic en aquesta situació, però m'agradaria marxar. Cada any vull marxar i no hi ha solució, perquè és que no m'ho puc pagar.
No hi ha manera, eh? Et puc preguntar, no sé si és indecent, si no contestis, quan pagues de cada mes pel lloguer?
Uns 350, jo, però clar, això multiplicat per 4.
Això suma un total de 3 per 4, uns 1.400, 1.300 llargs, 1.400, per un pis de 4 habitacions i un lavabo a Barcelona, quina zona?
Barcelona Centre. La veritat és que em queda bastant a prop de la uni, m'ho vaig fer de manera que em quedés a prop, però sí, igualment... No. No hi havia altre.
I el futur com el veus tu? Et veus... Quants anys tens?
21 anys ara mateix.
21 anys. Tu veus que abans dels 30 pots arribar a viure sol a Barcelona? Creus que pots arribar a aquesta situació o no?
Tant de bo. És el meu somni. L'any passat ja volia independitzar, marxar, viure sol en un pis, perquè ja estic farta també de compartir. Però no es pot. I el futur el veig malament. No em veig capaç de, amb la feina que pugui tenir ara sortint de la universitat, si és que en trobo una, perquè el món també està bastant malament, que em pugui pagar un pis jo sola, sigui aquí a Barcelona o també qualsevol lloc d'Espanya.
Llavors, Margot, també m'agradaria comentar l'altre titular que ens deixa aquesta enquesta que publicaven ahir l'Observatori d'Emancipació del Consell de Joventut d'Espanya, que diu que els joves catalans necessiten estalviar 4 anys i mig de tot el seu sou, és a dir, que tot el que guanyis se'n vagi a una butxaca màgica, per dir-ho així, no puguis gastar res del teu sou, tot això només per pagar l'entrada per comprar-te un pis. Llavors, no sé si tu t'has plantejat mai el fet de comprar-te un pis, si veus una opció, o si simplement creus que viuràs sempre de lloguer.
Clar, o sigui, és comprar...
Comprar un pis, o sigui, aquests diners els necessiten només per pagar l'entrada d'un pis, que és una cosa que has de pagar per si vols comprar el pis, saps? O sigui, no pots anar pagant el pis mica en mica, el que has de fer és pagar una entrada, que solen ser, la més barata jo crec que uns 40.000, depèn del valor del pis, evidentment, però tu has de pagar l'entrada i llavors ja si t'hipoteques, cada mes pagar l'hipoteca, però l'entrada aquesta, que és una inversió prou grossa, s'ha de pagar sí o sí. Llavors, no sé si tu veus una opció factible, això de comprar-te un pis, si t'ho has plantejat mai, o si ja has descartat aquesta opció i creus que sempre viuràs de lloguer.
Sí que és una opció que m'he plantejat, però 4 anys em sembla poc per poder estalviar la totalitat del meu sou i poder pagar aquesta entrada de pis o casa que dius. Em sembla poc, 4 anys, la veritat. Jo crec que s'ha d'estalviar tota la vida per poder pagar això. És que, no sé, ho veig molt, molt impensable, la veritat.
Present i futur cru, eh?
Molt cru.
A veure, fem una cosa, perquè estàs... Al teu costat tens un noi, no? A veure, sí, canvieu-vos l'auricular. Hola, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb qui parlo? Com et dius?
Jo em dic Jaume.
Jaume. Suposo que coneixes a la Margot perquè estàveu junts, però també ets estudiant de periodisme, Jaume?
Correcte, estem els dos a l'últim any de la carrera i a punt d'acabar ja.
A punt d'acabar. Ens estaves escoltant, llavors saps de què va el tema. Què en penses de tot plegat?
Bueno, és una situació dramàtica i complicada, que s'han intentat molts cops prendre mesures des de les institucions, però que no s'han fet tirat cap endavant. I una mica del que parlava, jo també ho poso com una utopia. Al final és molt complicat que un jove de la nostra edat, jo també tinc 21 anys, no només es pugui emancipar de casa, sinó que pugui trobar un pis que el pugui pagar. Ja no parlem de comprar-lo, sinó el fet del lloguer, ja ho veig bastant complicat.
Perquè tu ara, quina és la teva situació? Comparteixes pis o com, quina és la teva situació?
Bueno, en el meu cas, jo tinc sort de viure al costat de Barcelona, soc de Badalona, i per tant vinc aquí a la Uni en metro, llavors no tinc la situació aquesta d'haver de pagar un lloguer, però és que la idea aquesta de comprar o llogar ni me l'he plantejada. O sigui, em queda tan lluny Que per edat no hauria de ser així, però tal com estan les coses no queda altra.
Olma.
Abans dels 30? Digues. T'estàs escoltant, eh? Porta l'auricular.
Ah, val. Joan. A mi m'agradaria preguntar-li al Jaume i a la Margó, perquè ara ens estan retratant el problema, que està molt bé, eh? Però per on creieu que passa la solució?
Home, la solució jo crec que està en mans de la gent que ens governa. Ara bé, si ja en aquests anys que ja s'estan proposant idees o propostes no es tiren endavant, no serveix de gaire.
I confies, però, que arribi la solució?
Jo, en aquest sentit, som bastant pessimista, de dir.
I, Margó, en el teu cas, la solució, per on passa i si confies?
Bueno, la solució és que trobar una feina i anar estalviant com es pot, però és que, fins i tot així, poder comprar o llogar un pis per tu mateix serà d'aquí uns anys.
Ja, però llavors la solució la poses a les teves mans, no? No depèn de ningú més, sinó és com la càrrega teva de poder ser capaç de fer-te mans i mànigues i estalviar.
Exacte, perquè és que, a més que l'Estat no dona tipus d'ajuda pels estudiants o la gent jove per poder-se pagar això que són coses bàsiques i comparat amb altres països, doncs jo trobo que aquí les polítiques estan molt malament.
I el futur com el veus, Margó? Amb quins ulls? Ulls d'optimista, de pessimista o de ja no sé què dir?
Alguns diran que és pessimista, però jo diré que sóc realista. O sigui, les coses són com són i no canviaran d'avui per demà.
Ja ho has escoltat, Joan.
Sí, Déu-n'hi-do. Escolta, tens més jovent per aquí o no?
Sí,
anem a buscar més opinions,
espera,
va.
Exacte. Us agafo els auriculars, moltíssimes gràcies. Fa un vent aquí, no sé si s'escolta.
Una miqueta, eh?
Però
fa vent, eh?
Sí, eh? Sí. Fa molt de vent. A veure, som-hi...
No hi ha cap manifestació per aquí fora?
No, hi ha moltíssim... És
estrany, eh?
És una dada curiosa. Per qui ens estigui escoltant i hagi estudiat a l'en Pompeu, li encantarà saber això, perquè jo aquí he estudiat, era un dels campus que anava, i no sé per què totes les taules estaven posades a l'ombra. Uh-huh. I llavors...
Totes les taules vol dir que et vas passar més temps al bar que dins de l'aula, eh?
Era cep, o sigui, invertir el temps a mitges.
Va.
Però ara resulta que les taules les han posat al sol, o sigui, han aconseguit una batalla. Mira, hola, bona tarda, estem en directe per Ràdio Estel, què tal?
Bé.
Com et dius?
Paula.
Hola, Paula, escolta, ets estudiant d'aquí a la Pompeu?
Sí.
Què estudies?
Enginyeria de dades.
Enginyeria de dades.
Sí. Compte que ens interessa, o sigui, aquesta. Dades...
Sí, exacte. Espera un moment, eh? Farem una cosa... Mira, Paula, aguanta'm els fulls, gràcies. Que tinc
com?
Aquest auricular. No, és que fa vent i està volant tot. Ara, ja té l'auricular. A veure, Paula, estudiant d'enginyeria de dades, per tant, les dades les portarem bé. Te'n poso dues setmanes a la taula.
Perdona, Olma, perdona.
I les comentem.
Paula.
Sí?
Bona tarda, sí. Què és enginyeria de dades, exactament?
No ho sé, encara.
Fas primer.
No, faig segon.
Creus que quan ho sabràs?
Sí, home,
segur. Espero que sí.
Ai, mira, ets de Sesilles.
Sí.
Ah, mira, ara encara ens interessa més la teva opinió, Paula. Vius aquí a Barcelona, no entenc, perquè si no podries estudiar. Comparteixes pis?
Sí.
Quantes persones?
Som tres.
Tres. Pel centre...
Per l'Eixample.
Per l'Eixample, d'acord. I tu creus que hi ha la possibilitat de viure sola així a un curt plaç aquí a Barcelona, poder-t'ho permetre, bàsicament, eh?
Jo no. Pot ser hi ha gent que sí, però jo no puc.
Quan pagueu més o menys de lloguer, si m'ho vol respondre?
1.200.
Sí. És el que paga tothom. Mira, t'ho dic perquè ahir van publicar un estudi, tu que ja entens de dades, encara que no sàpigues què és enginyeria de dades, no passa res. Hi ha dues conclusions. La primera diu que els joves catalans han d'invertir més del 100% del seu sou per pagar un lloguer sols. No sé què en penses d'això.
Que fa molt complicat que t'independentitzis i que puguis... construir una vida aquí a Catalunya. Sí, és molt difícil.
D'on vens? De quina ja vens?
De Mallorca.
De Mallorca. També està així de complicada la situació ja?
Sí. Bé, a Palma capital és quasi el mateix que aquí a Barcelona. O sigui, pots anar-te'n a pobles petits de per de vora, però a Palma també és impossible tenir lloguer.
Llavors, no sé si tu t'has replantejat allò que dius, penso i ja em veig d'aquí 5 anys vivint sola, o això ja és una opció que has eliminat del teu cap?
És algo que voldria, però que fins que no comenci a fer feina i que sàpiga com anirà, pues no ho sé, encara.
Com veus el futur, però? Optimisme o no gaire?
Home, al meu àmbit millor que altres.
Anava a dir. Enginyeria almenys sona que sí. Té forces bones sortides.
Sortides té, els primers anys no se sol cobrar moltíssim, però després, en teoria, vas millorant.
I tu estaries a favor de comprar un pis o creus que viuràs de lloguer sempre?
No ho sé, mai m'ho he plantejat. Sí, suposo que en qualsevol moment m'agradaria comprar un pis o comprar algo i tenir algo meu, però ho veig difícil per ara.
Difícil? Només et dic que hauries d'estalviar tot el teu sou íntegrament, sense fer res més, durant 4 anys i mig, per poder pagar només l'entrada del pis, no el pis, o la casa, o el que sigui.
Sí, sí, no.
Complicadet, no?
Bastant.
Escolta, moltíssimes gràcies, i que vagi bé per Ses Illes. A veure...
Déu-n'hi-do.
Ara, gràcies.
Pessimisme entre els joves, eh?
Sí, doncs la veritat és que sí, però un segon. Ja... Tens una noia al costat, hola. A veure, vine cap aquí un segon. Només et vull preguntar com veus el futur, perquè aquí no parem d'entrevistar i de parlar amb joves, que el veuen molt cru, molt fosc, molt negre. Hola, bona tarda. Com et dius i com veus el futur?
Em dic Laura i, no sé, complicat. La veritat que estic més centrada en el present i amb la uni. Més endavant ja no sé.
Ja no sé. De què ets estudiant, tu?
El mateix.
D'enginyeria de dades. I saps què és enginyeria de dades? Ens ho podries dir? Que crec que ens hem quedat tots amb el dubte.
No.
No ho saps?
És que no sé com explicar-ho.
Què feu, què feu? És que ara de veritat que en tenim ganes de saber-ho.
És com informàtica i matemàtiques una mica...
Tot barrejat, informàtica i matemàtiques.
Sí.
Escolta, doncs moltíssimes gràcies, noies. Us deixo aquí prendre el poc sol que hi ha. Doncs Joan, ja ho has escoltat,
sí, sí.
Tot és pessimisme, tu.
Clar, no m'estranya amb aquestes dades, amb aquest estudi que feia l'Observatori d'Emancipació del Consell de Joventut d'Espanya. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la que pinta.
Giro, és complicat.
Gràcies a tu,
escolta,
que vagi molt bé.
Escolta, moltes gràcies. Sí, ens veiem ara.
Vinga, fins ara.
Adéu.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Hola, hola.
Hola, hola.
Què, com veus el futur?
El futur? Bé, mira, déjame que me concentre.
Una mica, eh?
Una mica bruja.
Això ho sabrem poc. Això ho sabrem pocs. Què et passa amb els auriculars, ara?
No, no, jo surto quan marxo a les 10, està bé? Quan vinc als metges, com estic al teu lloc, va bé. Però normalment quan entro a aquesta hora ja no va.
Clar, perquè
ja
va passar... Per aquí va passant gent.
Va passant gent, van toquetejant i no sé què fan, que ara no escolta.
Ai, Déu meu.
En
fi. Escolta'm, has vist... No, has mirat cap a la peixera, tu, no, avui?
Sí. Avui tenim a Paula Moreno.
Paula Moreno.
Amb molta il·lusió. Passa que no és el mateix, perquè jo quan feia l'antiguo Camins, les antigues pessetes,
sí.
L'extinto Camins, el cel sigui...
L'antic Twitter.
L'antic Twitter, doncs la mirava als ulls. I ara, sí. Ara és diferent, perquè et mira tu i em sento una mica desubicat.
Ah, no, mira-la amb ell, mira-la amb ell, Paula.
Mira-me a los ojitos,
ara,
Paula.
Ara.
La Paula és fantàstica.
Ara,
ai,
ho sabem.
És fantàstic. El José també, no tant. Escolta una cosa... Ingeniero de datos, los ingenieros de datos treballen en una varietat d'entorns per construir sistemes que recopilen, gestionen i converteixen les dades en brut en informació utilitzable per a que els científics de dades i els analistes de negocis les interpreten.
M'ha quedat del tot clar.
Tu imagina que arriba... Tu imagina't, posa't en el cas...
Jo pensava que era anàlisi de dades, però no.
Tu imagina't... No, és analista...
No.
Que em ve un
ells
fill i em diu...
Ells passen les dades als analistes de dades.
Em ve un fill i em diu... No, és que jo he pensat que quiero ser analista de datos.
No.
Doncs...
Enginyer de dades.
Ah, enginyer de dades. I això què és, fill meu? No ho sé. Saps? Com la noia primera.
Exacte.
Que diu, no tinc.
Està bé.
Està bé, en fi, la
sí,
gent.
Sí.
Bueno, va, anem a posar fil a l'agulla a aquesta maca secció en la que rematem, mai millor dit, el programa, perquè queda... completament inert quan nosaltres marxem. Escolta una cosa, fèiem aquesta pregunta que bravo avui. La pregunta era quin és el teu personatge de Disney favorit.
Hi ha hagut?
Val? Sí.
M'encanta.
N'hi ha hagut una resposta, n'hi ha hagut dos,
sí.
Però la segona no l'he preparada.
Ai.
Perquè ha arribat molt tard.
Pobre.
Però la recuperarem demà.
Sí?
Vale? Sí, sí. És el moment gaja.
És moment gaja.
Te'l portaré demà, el moment
gaja. Demà el tindrem.
Però tenim una que val per tres, perquè Cristina ens diu, responent a la pregunta, quin és el teu personatge de Disney favorit.
Sí. Està agradant això, trobo.
Jo crec que sí, que la gent
està participant.
I pràcticament són un mes de la família. Llavors, Cristina, en un primer moment ens diu això.
Soc la Cristina i el meu personatge preferit de Disney és el Simba del Rei León.
Val, això ja ho tenim. Simba del Rei León.
Ai, Déu meu, que acabo musical aquí.
Llavors, la Cristina Perquè tu deies, explica'ns-ho amb la veu del personatge. Clar,
clar, el Simba...
Tu ara penses en Simba no sé i no et ve la veu. Però ella ha dit, bueno, com no sé quina és la veu...
Sí.
Cantaré una cançó del Rei León.
M'encanta.
Val? Llavors, Cristina...
Sencera, també?
Cristina, eh?
Sencera, també.
És prou llarga.
És prou llarga.
Però l'he retallada, aquest cop.
Val, val, val.
Llavors, Cristina ens interpreta Hakuna Matata.
Ai!
Us cantaré la cançó de Hakuna Matata, que va tot per tot l'equip de la caravana.
Gràcies,
i per tota la gent que ens estigui escoltant.
Clar que sí.
Hakuna Matata.
Vamos.
Hakuna Matata, una forma de ser... Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse es como hay que vivir.
Val, això és una primer...
Así, mira, así.
És un primer moment.
Pot ser que la Cristina tingui de fons Hakuna Matata?
Hakuna Matata.
Sí, se l'ha posada per seguir-la. Això
val,
està
val,
molt
val.
Bé. Però arriba aquest punt i dius, bueno, està molt bé. Però és que resulta que la darrera part de la cançó ens la personalitza per l'equip de la caravana.
Si us plau.
Hakuna Matata, per tot l'equip de Radio Estel. Hakuna Matata, carpe diem cada moment. Hakuna Matata, a viure i ser feliç. Hakuna Matata, us desitja la Cristina.
Ara.
Fins aviat.
Bravo, Cristina!
Hakuna Matata.
Bravo, Cristina. Hakuna
Matata. Bueno, escolta.
Escolta'm.
Estem innovant a la ràdio i
bé,
fem
això.
Partíceps del Showtime.
Ha estat bé. Showtime,
joyers.
Eh?
Home, això
Sky,
és...
Sky Showtime.
És Sky Showtime. Trobem sèries de qualitat i després aquesta secció.
M'ha
és una altra cosa, és una altra cosa
molt.
Diferent. Escolta, Cristina, moltes gràcies per jugar com cada dia. I Gaja, demà et recuperem.
Estic desitjós d'esperar, d'escoltar el Gaja.
Sí, sí, també està
clar,
guai.
Clar.
El Gaja està guai.
Sí?
El Gaja, sí, sí, ja el veuràs demà.
Vinga.
Va, una miqueta de Foro Cotxes. Tira-me la cinta, Paula.
Avui amb el botó del boli, eh?
Vaig variar.
Ja, directe.
Vaig variant els copets
és
a la taula.
És dijous, no demaneu més.
No, i demà directament serà un cop a la taula del
val.
Cap caient.
Perfecte.
I res més. Ara li estic agafant el... Tinc fils, però li estic agafant el gust...
Però està molt bé, eh?
A portar... Sí, la varietat, vols
clar,
dir.
Clar.
Clar, porto els fils oberts avui. Això és d'avui, eh?
Val.
Això és d'avui. El primer fil, Joan,
sí?
Dels Shurs, és el rècord de respostes que jo he vist a Foro Cotxes.
Compte.
Té... quan jo he baixat de la redacció, tenia 1.200 respostes.
Compte.
Normalment, oscil·len entre les 100... Menys de 100 és estrany.
Val.
Entre les 100 i les 400, van per
val.
Aquest
1.200. Si per resposta paguessin un euro...
És un fil que... En fi, no entrarem, eh?
Comentari molt forocotxero, eh? Si
sí,
per resposta
sí.
Paguessin un euro...
Si paguessin un euro per cada cop que...
Clar.
Val. Doncs és un fil... Jo només dic, no entrarem en... De fet, jo he entrat... He vist de què es tracta.
Ai.
És molt bo, el fil és molt bo, però tal vegada...
Tal vegada.
La temàtica igual és
val.
Una miqueta pilota al pal, targeta de groga, saps què
val,
vull
dir?
Llavors,
groc,
només diré groga taronja.
Val.
Només et diré el títol d'aquest fil.
Sisplau.
Ultra comentat a Foro Cotxes és... Tira'm el swap. Mi novia me humilla y estoy empezando a pasarlo mal. Tema serio.
A partir d'aquí...
I explica el que li passa.
Tema serio, eh?
Tema serio. Explica el que li passa.
Ai.
No entraré en detall, no ho explicaré. Només direm que, tal com ho explica aquest surt, si és que és veritat i no s'ho està inventant...
Ha generat...
La nòvia té com canvis d'humor.
Val.
Diguem-lo...
Ui, val, ja està.
Diguem-lo...
Fins aquí.
Llavors, a partir d'aquí, 1.200 respostes.
Clar,
a cada...
Clar.
A qual...
És que això és forcotxero absolut.
A qual
absolut.
Més divertida i extravagant.
No hi ha cosa més forcotxera.
És un humor negre. És a dir, a mi em fa... Jo és que avui he rigut a dalt, jo sol.
Sí,
I a la gent ja no s'espanta, ja s'acostumada a veure'm...
Clar.
I em diu, què, forcotxes, no? Sí, sí, clar. Llavors, després, va, un altre tema. Sí,
Albert Feixas, que el cap.
El tenim ara aquí
diu,
a la peixera.
Sí.
Ja no s'espanta. Al principi sí, diu, què has leído? Dic, no, Foro Cotxes. Ara ja ric i tothom es queda igual. Ja entenem per boig i punt, ja no sorprenc. Vale, un altre. Pànico en el Barça por la subida de sueldo de Lewandowski.
Epa.
Clar, és que és veritat. És que té un sou progressiu. Tu saps lo que és un sou progressiu, Joan? O decreixent? Decreixent una mica més, no? El sou progressiu de Lewandowski no es pot comparar a cap altre sou. I clar, és que ara resulta que de sobte li tindrà que pagar igual 20 milions d'euros més quan no tenen ni per cafè. Bueno, Un altre tema, toquen la política.
Ai.
Lady Tucán, que he hagut d'investigar.
Lady Tucán?
No saps qui és?
No.
Jo tampoc, jo pensava, això el Trias ho sabrà, perquè està... Lady Tucán és Yolanda Díaz. És un mote que li va posar ser periodista i tal. Sí, Federico Jiménez Los Santos.
El dels botes.
Exacte. Doncs anuncia negociació imminente de la reducció de jornada.
Sí.
Això ho ha anunciat i els interessa molt, ¿vale? I després hi ha un altre fil, tot seguit, Yolanda Díaz protagonista, diu...
Parlarem, demà també d'això.
Ah, d'això? Sí. Perfecte, doncs mira, sí, segueix en l'actualitat. Diu, Yolanda Díaz dice que l'alquiler se ha convertido en un lujo. Sí, així estàvem parlant de que la compra del pis és un luxe, doncs l'alquiler també, sembla ser que ho ha dit. Vale. Llavors, última hora, aquest m'ha fet molta gràcia.
Última hora.
Eren com un fil que s'ha obert a les 10 i mitja del matí i posen, última hora, és possible que s'haya descobriat vida extraterrestre. No sé exactament a què es refereixen, però bueno, no he entrat. Després hi ha temes seriosos, eh? Negarte a dar móvil al niño hasta los 16 años. Que ja es forma un cacau, un debat, una cosa que és espectacular. Aquest t'agradarà perquè és dels fils estranys que no t'esperes i que donen de si. La ciutat abandonada més grande d'Espanya.
Compte.
I jo dic, bueno, això, què serà això? Una ciutat abandonada? Total, que he investigat, perquè ja ho expliquen al fil, però he anat a contrastar, val? Per si era una cosa... Resulta que hi ha un poble a Astúries que es diu Perlora, que està, és superguapo, està en un lloc fantàstic, al costat del mar i tal, i no viu ningú. Són 20.000 hectàrees de poble. No viu... Totes les cases estan abandonades. Hi ha fotos, fa por. Per què? Perquè era un complexe vacacional.
Ah.
Era un d'aquests pobles... No sembla marinador, és molt més guai.
No
és marinador, és molt més guai, molt més currat, és un poble amb molta natura, casetes petites, molt rústiques, al costat del Cantàbric. És molt guai, val? Resulta que sembla ser que als anys 80 es va acabar la concessió de l'empresa que el portava i ningú es va fer càrrec. Total, que allà està el poble abandonat.
Clar.
I no hi ha ningú en aquest poble. És un poble fantasma que es troba, en aquest cas, a Astúries. Aquest tema m'agrada molt. M'interessa la opinió de Paula, també. Si tienes que salir y sabes que va a salir el vecino, ¿te esperas un poquito?
¿Tú qué fas?
Jo no. Jo no, perquè ha arribat un punt en què jo no em parlo amb els veïns. Llavors, m'és igual.
Té una mica d'acord amb això, eh?
O sigui, no tenim gaire... Menys un par que d'algun cop alguna vegada parlem.
Doncs mira.
M'és igual, si surten que... Però ho he fet.
Sí, eh?
Ho he fet. Ho he fet perquè, per exemple, quan fa molts anys... Quan vivia a casa dels meus pares, allà ens coneixíem molt. I sempre hi havia algun tema de conversa i moltes vegades no em venia de gust.
Clar.
Entraria Guti en un top 10 històric?
No. Següent.
El tacón de Guti. Aquest mola. ¿En qué hobby os gastáis más dinero al mes? Hobby, ha de ser.
Uau.
Aquesta és bona pregunta.
Bona pregunta.
A mi m'ha agradat molt una...
Amb baranàs, crec.
Hi ha respostes... Amb què?
Amb baranàs.
Ah, amb baranà?
Sí.
Ah, bueno, doncs és un hobby, no? La gastronomia, diguem-ne, extra.
Ja em coneixes.
No, hi ha molta gent que diu menjar fora de casa.
Veus?
Per exemple, hi ha molta gent. Hi ha molta gent que diu barbaritats. I n'hi ha un que m'ha agradat molt.
Hi ha molta gent que diu barbaritats.
Hi ha molta gent que diu... Hi ha un, concretament, que m'ha fet gràcia, que diu ¿en qué hobby os gastáis más dinero al mes? I ell contesta, en vivir bajo techo.
O sigui, com a hobby, eh?
Està com a hobby, d'acord? ¿Vale?
Val.
Molt bé. I diu, un altre fil, va, i deixo que avancis lo de demà, amb la meva magnificència. Os reto a que me digáis un deporte más de pacos que este. Pacos, un concepte que he descobert avui a Foro Coches.
Val.
És el pàdel. Hi ha una foto d'un senyor jugant a pàdel. És un senyor que rondarà la cinquantena, molt ben equipat, i diuen que és un deporte de pacos, d'acord? ¿Vale? I després hi ha un fil, és el darrer que et porto, que també té moltes respostes. Jo crec que podria inclús superar al primer, que diu, mi mano tuvo un rollo con un tío de su empresa y no sé si confiar.
Fixa't.
Moltíssimes respostes.
Uf, no confies. Gràcies, Rafa.
Home, no, a tu.
Vinga, gràcies per deixar-me avançar-ho de demà.
Sisplau, endavant. A veure com ho fas, eh? A veure com ho fas.
Demà a partir de les 9.
Igual demà no et deixo.
Ah, demà a partir de les 9. Mireia Campmany, vicepresidenta de PIMEC, amb qui analitzarem una mica l'actualitat. També parlarem amb Carme Munté i el Catalunya Cristiana. Què passa al món amb Oriol Vidal Barraquer? La tupinada amb Judit Caselles, l'entrevista cultural que ens visitarà Ivan Benet, actor protagonista de L'home dels nassos, una pel·lícula, per cert, de Filmex que ho està patant bastant. Mm-hmm. Cinema, parlarem de cinema amb Víctor Rodrigo, la tele que ens va parir amb David Vidal, Premsa Ros amb Júlia Elias, amb Núria Ros, la girocleta, com sempre, amb el Magiro, i el bona vespre, Rafa Sanauja, això passarà demà.
Home.
En aquest programa, però serà demà a partir de les 8. Ara... Hasta el migdia.
Es que, no.
Que vagi molt bé, adéu-siau.